Benvinguts a l'Art d'Educar. Com molts sabeu, aquest és un espai on intentem oferir-vos orientacions, reflexions i consells diversos sobre temes d'educació. El tema que volem tractar avui, la Rosa Gairal, Isabel Gaià i jo mateixa, la Dolors Sallés, és la formació permanent del professorat. Estem en un món on es produeixen canvis amb molta rapidesa, tant tecnològics com científics, socials i culturals. Això implica un reciclatge a nivell de qualsevol professió si es vol fer la feina ben feta. I pensem que en educació aquesta formació és essencial, ja que estem treballant amb persones que s'estan formant.
De la professió de mestre, molta gent només veu l'horari lectiu i el període llarg de vacances. Sí, sí, aquestes dues coses. Sense tenir en compte les hores de preparació de classe, reunions i hores de dedicació a la formació. Així que avui volem parlar d'aquest tema i així es podrà opinar amb més coneixements de la realitat que tenim. Abans de començar la tertúlia amb les nostres convidades, la Isabel ens farà, com sempre, unes reflexions.
Hola, bon dia a tothom. Tal com diuen la Dolors i la Rosa, a la formació del professorat tots diem sempre que és molt important la posada al dia de nous mètodes, conèixer noves tecnologies, aprofundir en com es poden transmetre millor uns coneixements, motivar els alumnes... Tot això ho hem de fer i ho fem per no caure en una rutina, per arribar a un moment d'estar buits tant de coneixements com d'il·lusió professional. Llavors, educar, tots sabem que és una tasca difícil en si mateixa i de molta responsabilitat. Per aquest motiu, si aquesta formació, a més de que la rebem, és pensada i compartida pels docents, per tots els docents, permet, per als docents sobretot, que treballen junts, no? Permet una reflexió conjunta que estimula, crea esperit d'equip i millora aquesta tasca docent. Per això, avui, quan parlàvem l'altre dia i preparàvem el programa, vèiem en perspectiva i a la formació que havíem anat rebent durant tots aquests anys. I volíem comentar tres paraules referides a aquesta formació. El temps, la reflexió i l'avaluació. I això per què? Perquè ens vam adonar, no?, que sovint hem fet molts cursos. Un any ens hem dedicat a uns temes i el següent n'hem fet uns altres. És normal, no? Volem provar-ho tot, volem saber-ne més, i això és molt positiu. Però qualsevol mètode o canvi requereix temps per aplicar-ho, per revisar i per avaluar-ne els resultats, i per compartir i discutir com va evolucionant, com va marxant amb els companys, amb els companys de l'equip. També haurem de modificar errors o males interpretacions i per adaptar cada mètode o cada nou coneixement a cada realitat, a cada escola, o sigui, i a cada zona que està a l'escola. O sigui que necessitem temps, que és la primera paraula, per aplicar-ho amb calma. I després necessitem reflexionar sobre el que estem fent, necessitem avaluar aquests resultats i tornar a reflexionar. O sigui que hem d'avaluar i reflexionar. I llavors això requereix, pot arribar a requerir anys, no? I és un esforç d'autocontrol i d'autoavaluació, que en alguns casos pot arribar inclús a fer-se una mica feixuc, però que ens dona una experiència. Si tu reflexiones sobre el que fas, t'estàs uns anys aplicant-ho, modifiques, tens una experiència, tens un domini de la matèria i una base sobre la que després pots construir i edificar altres innovacions. Però tot això et dona una base molt bàsica, molt, molt important, no? Llavors ens hem donat compte, no?, de que molt sovint es fan un seguit de cursos de formació que no van acompanyats d'aquest temps per aplicar-ho amb calma i reflexionar. I què passa? Que llavors això resulta un sentiment de desencís. Tenim la impressió de que no serveixen per res, com que no hem tingut temps d'aplicar-los, de sentir-los nostres, pues, de veure que donen uns resultats. Llavors, què dius? Oh, no serveixen per res els cursos. I llavors tenim la impressió de que ho fem perquè està manat, perquè tenim un sentit de responsabilitat al que li manca ja il·lusió, però ens sentim responsables, per no quedar apartat dels companys, o també molt sovint pels continus i continus canvis formatius i d'opcions i d'ideologia o de línia, ideologia o de línia moltes vegades de l'administració. No? Tot junt fa que molt sovint aquests cursos arribin una cosa bàsica que ens estimulava i motivava pot arribar a avorrir-nos i perdre sentit. No? Això és la reflexió que l'altre dia vam dir de comentar-la.
Bé, doncs ara ens ha fet les reflexions l'Isabel, però voldríem saber l'opinió de les convidades que tenim amb nosaltres. Tenim la Montserrat Capdevila que és directora del Centre de Recursos Pedagògics d'aquí del Priorat i coordinadora del Servei Educatiu.
Hola, bon dia.
Hola, Montse. La Carme Barberà, que és mestra d'aquí de la zona, però a més fa de formadora amb cursos de formació del professorat. I tenim a la Rosa Marc, que ella és presidenta del grup de mestres del Priorat i és una persona doncs, que també, com la majoria de mestres, doncs, també ha fet activitats de formació. I bé, doncs amb elles volíem això, fer una mica de tertúlia sobre aquest tema i comentar doncs, potser algunes coses que també han sortit en la introducció que ens ha fet l'Isabel. Bé, les propostes de formació permanent que es fan a les zones, totes les comarques tenen una formació que es fa a cada comarca i es diu, per això es diu pla de formació de zona, perquè es fa en zones determinades. Aquesta formació surt com a proposta de l'administració, és una formació que surt de les inquietuds dels mateixos mestres. Això potser ens podries contestar tu, Montse.
Doncs com ha dit ben bé la Dolors, hi ha unes comissions de zona, aquí al Priorat en tenim una, que bueno, li diem comissió del pla de formació de zona, que ens reunim 3 cops a l'any i està presidida per l'inspector d'educació de la zona. Llavors amb aquesta comissió hi formen part docents també, professionals del servei educatiu, també intervé un tècnic de formació del Departament d'Educació i també venen de l'ICE de la Universitat Rovira i Virgili. I a partir d'aquí, d'analitzar una mica les necessitats de formació de la zona, llavors, clar, hi ha els mestres, surt una petita proposta que va als centres. I són els centres i mestres dels centres educatius de la comarca qui realment fan una proposta. I avalen també una mica aquelles activitats que des de la comissió hem pensat que, d'acord amb els objectius del pla del Departament d'Educació, perquè cada any té uns objectius prioritaris que s'haurien de cobrir amb una formació, doncs es fan unes propostes i llavors es recull si aquelles propostes tenen interès pels docents i centres de la comarca. I a part els centres i docents fan les seves propostes pròpies, que generalment, per una banda tenim la formació en centre, que és d'acord amb una anàlisi que ha fet el centre de les seves necessitats i per avançar i millorar en algun aspecte, i per altra banda hi ha propostes obertes que poden interessar als diferents docents d'acord amb una matèria o amb una àrea, i llavors ja són obertes a tots els docents de la comarca. Generalment funciona així la comissió.
I els objectius aquests canvien molt sovint cada any?
No, cada any no canvien. Hi ha un que sempre és, que és la millora dels resultats dels alumnes, no? I llavors, clar, d'acord, doncs, per exemple, doncs, aquests últims anys hi ha hagut la incidència, no?, amb el currículum per competències, no? O sigui, formar el mestre amb l'aprenentatge per competències i a desenvolupar el currículum per competències. També últimament ha hagut molta incidència amb el tema de la interculturalitat i de la cohesió social, no? per la llau d'immigrants que han hagut. Clar, s'adapta a les necessitats que té la societat que van canviant, no? Però clar, hi ha l'objectiu primer, que és la millora dels resultats dels nostres alumnes d'acord també amb aquesta diversitat que tenim.
Llavors la demanda ve a nivell individual, a nivell de claustres es fa un consens de què és el que es necessita més al centre?
És el que et deia, hi ha la formació en centre que ve d'acord amb una anàlisi de lo que necessita el centre i que m'imagino que cada claustre funciona d'una manera, però ve d'una anàlisi del claustre del que d'una avaluació potser que han fet de les competències bàsiques o d'una necessitat pròpia del centre, llavors sí que és el claustre que avala aquella formació. Però llavors hi ha també un apartat que és una mica els interessos dels docents propis, no? Que pot ser millorar en una àrea, com pot ser, per exemple, els especialistes de llengua anglesa.
La formació aquesta, vull dir, això en general per les tres, la primera m'hi dirigi molt a la Montse, perquè clar, és els que s'organitza des d'allà la formació, no? Però
s'ha oblidat potser dir que nosaltres rebem el servei educatiu, el centre de recursos, rep l'encàrrec del departament d'organitzar la formació a la zona. I llavors és la comissió que a partir d'ella recollim aquesta proposta i nosaltres el que fem és després buscar el formador i muntar, no?, l'activitat.
L'assistència o la participació o l'inscripció, no?, en una activitat de formació és voluntària. Vosaltres creieu que és bo que sigui voluntària o creieu que hi hauria d'haver una part de formació que fos obligatòria? perquè a la millor doncs, hi ha professorat que es limita a fer les seves hores de les hores lectives i després se n'oblida. Quina és la vostra opinió sobre això?
Bueno. Bé, en el nostre claustre, com ha dit la Montse, primer fem un anàlisi de les necessitats o de lo que volem treballar a nivell de ser. Bueno, jo estic en una ser. Llavors, a partir d'aquí, pues se mira que un número molt gran del claustre pugui assistir a fer este seminari, este curset o lo que sigui. Llavors, jo penso que obligar a una gent sempre, a les persones sempre és negatiu. Ara, fer-los veure d'alguna forma lo important que és per un docent treballar a gust, això sí que penso que és important. I això ja depèn molt de cada un. Clar.
Sí, nosaltres també, més o menys, deu ser semblant, no? El nostre claustre analitza una miqueta quina és la mancança o les ganes d'aprendre coses noves pel proper curs i llavors a partir de les propostes que es fa de la comissió o bé de les que venen de l'ICE o d'altres llocs, doncs triem aquella que pensem que és la més adient per nosaltres, no? I majoritàriament hi va tothom. Jo pel que fa a si obligatori o no, jo penso que sí que hauria de ser obligatori, però llavors el plantejament hauria de ser diferent. És a dir, jo tinc entès que a moltes empreses, no sé, ja que ens volen comparar també el món educatiu amb el model, que no sé si estaria d'acord, però bueno, actualment hi ha moltes empreses que fan formació dels seus treballadors pel tema que ha introduït al començament, no?, per estar al dia, per estar actualitzats. Llavors, aquesta gent que fa formació, aquestes empreses, aquests llocs de treball que fan formació pels seus treballadors, ho fan dintre d'uns horaris lectius. Llavors, evidentment, és obligatori i forma part de la pròpia feina, no? Llavors, jo no ho veig tan disparatat. És a dir, no sé de quina manera, però igual que organitzem un temps a l'escola per fer reunions, per atendre els pares, per no sé què, doncs penso que potser hauríem de tenir també un espai, un temps, per dedicar-lo a aquella formació que sí que és necessària, que com a mínim tots partim del mateix, no?
Perquè si no es pot caure en què es formen les persones que tenen unes inquietuds i que tenen ganes de fer el seu treball el més bé possible i queden al marge tot un altre un sector que els alumnes no en tenen cap culpa, doncs que aquell professor no hagi rebut o no hagi volgut rebre.
I si com a centre es vol tirar endavant un projecte concret i s'ha demanat una formació concreta per tirar... No, vull dir, una cosa és que tu després individualment t'apuntis a la formació que vulguis, a ballar sardanes, a tocar el piano o a fer càlcul matemàtic, no? Però si com a centre s'opta per una formació determinada perquè allò va en benefici de la millora del centre o perquè s'ha fet una reflexió al voltant, no? Penso que sí. El que passa que, a veure, clar, també entenc que aquestes hores de formació, des de la manera en què estan plantejades actualment, doncs, bueno, hi ha gent que hi pot assistir o hi vol assistir, hi ha gent que no. Llavors, poder s'hauria d'organitzar d'altres maneres, no? No sé, perquè períodes d'estiu, no sé... Començament de curs...
Aleshores, el que es fa a nivell de curset, com si diguéssim, de formació, es posa a la pràctica? O moltes vegades queda...
A veure, jo l'experiència que tinc és que sí, que es posa a la pràctica. I pensa que jo fa pues, 20-30 anys que treballo. Llavors, bueno, des dels últims 25, jo vinc de Barcelona, de les rodalies de Barcelona, nosaltres sí que ho posàvem a la pràctica i jo el que estic veient aquí en l'escola rural és que quan una SER, un claustre d'una SER, determina una formació...
Jo vols dir una SER? Bueno, la SER... Si potser estàs escoltant algun pare...
La SER són les...
Sí.
La SER són les escoles que hi ha als pobles que estan més en proximitat i llavors tenen com una espècie d'educació comuna i fan tots els mestres un claustre. Llavors, bueno, són les escoles rurals que ens ajunten per treballar. Exacte. Vindria a ser això el resum. Llavors jo veig que sí que es posa en pràctica. Clar, jo difereixo una mica de la Carmen en el sentit de que clar, hi ha persones que se formen i de vegades hi ha tanta formació que se solapen formacions. Llavors, clar, tu has d'escollir. Llavors, dintre del teu claustre, per exemple, jo que sóc l'especialista de música, quan vam fer lo de tècniques de laboratori, jo estava fent anglès i se solapava. Llavors, dic, bueno, faré anglès, que això no m'ho pot donar ningú, però l'altre, a nivell de fitxes, sempre anaves comentant alguna cosa. Llavors, clar...
La meva experiència és que sí, que la gent fa els cursos, i generalment la gent té molt bona fe i els fa, però cada un fa una mica el seu, i després manca coordinació. Manca coordinació entre el professorat, perquè un ha fet un curs, un ha fet un altre, i si no hi ha una línia de centre molt clara que està afavorida i que, a més, a la gent la fa sentir com un equip, pues pot ser que cada un faci el seu mètode, però globalment...
Bueno, el departament ara va una mica amb això, que cada centre tingui el seu pla de formació en centre, i el que penso és que, per exemple, el que són formacions en centre... Penso que sí que tenen una aplicació, perquè sorgeixen del propi centre i estan fent un treball molt directe a lo que és el currículum o a l'organització del seu propi centre. Llavors, és per millorar un aspecte molt concret. El que es fa amb altres activitats, a vegades, és això. Perquè també aquella activitat, a la millor, no respon a les necessitats pròpies d'aquell docent i llavors segur que no aplicarà allò. I d'altres que sí, que allò l'obri una finestra i ell fa com una mica de taca d'oli, no? Vull dir... Comença un docent amb un centre amb una pràctica i a vegades sí que allò té una repercussió. No totes, això evidentment no. Hi ha activitats que realment no tenen cap tipus de repercussió.
I no serà perquè potser falten hores per coordinar-se els mestres? Perquè
també,
clar, això vol molt, jo penso que vol molt treball de coordinació per poder aplicar una cosa tot un centre, qualsevol pràctica, i s'ha de veure com es treballa amb un nivell, amb un altre, què es vol aconseguir, com s'avalua, tot això vol hores de coordinació.
Per això sembla, jo veig més, no sé, el que deia ara també la Montse, que el que surt en realitat de la necessitat del centre o del claustre, en el cas de l'ESER, és el que funciona. No? Perquè, clar, aquestes formacions que fem, acudim a diferents llocs, però això, fer la taca d'oli costa molt. En canvi, el que surt de dir, no, és que com a centre o com... Només que siguin quatre, molt bé, ens plantegem la necessitat de treballar per aquest àrea, no? Per aquest aspecte, per aquesta banda, perquè això és el que funciona, perquè la demanda és la necessitat que ja tenim els propis
clar,
docents.
I a més, a vegades sorgeix també a partir de la... de l'experiència pròpia dels docents d'aquell, se va reflexionant, que és el que deia la Isabel, i s'intenta, i potser llavors per allò sí que es busca un temps, encara que sigui poc, però a poc se va avançant, perquè això parteix de, tens un assessor que et ve extern a ajudar a anar avançant, i però també hi ha molt de treball, de reflexió i de posar, no és que funcioni tots els claustres o tots els assessoraments iguals, però l'objectiu sí que és aquest, vull dir, potser uns arriben amb una, a dir, doncs té aquest assessorament li posaríem un 5 perquè han arribat fins aquí, no? Però se va cap a aquest camí. El que passa que és el que diu l'Isabel, també falta temps, no? A vegades, i prioritzar el que és important. I potser dir, volem millorar això i no abarcar una cosa tampoc molt gran, perquè a vegades llavors és quan veus un objectiu que no és abastable i ja ve una mica el desànim, no?
El problema que jo veig moltes vegades en els cursos de formació és que els claustres estem molt implicats fent una feina, però de repent mos arriba una altra feina exterior a tot el que són formacions de cursets, quan estem ja organitzats per avaluar, per fer exercicis, per el que sigui, des del curs de formació, mos ve una altra cosa que tenim que deixar el que estàvem fent per donar resposta a coses generalment administratives. Uh-huh. Llavors, clar, això sí que talla molt els claustres.
Bé, però això també depèn del que es proposi a l'escola al començament de curs.
A prioritzar.
O sigui, si diu de les coses que arribaran i baixaran del cel, sanitat, carreres de bicicletes i no sé què, farem dues coses, siguin les que siguin. I la resta, que diguin missa. Perquè és que si no es fa així, vull dir, ojo, el que arriba a l'escola, arriba de tot. Si vols participar en tot, ja pots deixar el currículum de la canalla i començar a fer tot l'altre. Vull dir, com no es plantin.
No, llavors, una altra cosa que sobre això de poder tindre que la formació incideixi en el centre. Llavors, també sobretot als centres d'aquí hi ha molts canvis, llavors s'han format unes persones, s'han implicat en uns projectes i clar, l'any que ve te trobes que potser més de la meitat del claustre t'ha canviat i a vegades és difícil, no?
Però jo és que, seguint una mica el que deia la Carme abans, no? Penso que per una part havia de ser, com a mínim alguns temes havien de ser obligatoris i comuns, no? Perquè és una cosa, ha de ser, és una tasca difícil, una tasca de responsabilitat, i han d'haver uns resultats. I després també hauria de buscar-se la manera, perquè això també és difícil, de que hi hagués també una exigència de valorar aquí els resultats i a veure què ha passat, no? Quins resultats hem obtingut, i això també, passa que això també és difícil, com? No? Com? Però s'ha de fer, perquè és que hi ha en qualsevol, no hi ha una empresa, en qualsevol feina, en qualsevol tasca, en qualsevol cosa que comencem a fer, si no hi ha una exigència d'uns resultats finals, hi ha una manera de comprovar. Aquí està lo difícil. La paraula complicada i el que és difícil de fer és, però s'ha de veure i comprovar si això dona resultats, no només perquè la gent treballa, no, no em refereixo només a això, sinó per si això que s'ha fet dona uns resultats que són positius. I aquesta exigència és difícil perquè l'escola realment és una tasca difícil i coordinar és complicat, perquè són moltes coses en una escola que s'han de coordinar, no només els aprenentatges, sinó les coses bàsiques que entre tots hem de decidir. I són moltes coses, no? I tenim després el que diu la Rosa, tot el que ve al damunt, no? Llavors, ha d'haver una exigència, perquè si no, fàcilment, sense voler, ens desviem. Perquè és que estem, no? Ens van venint contínuament i ens desviem. No és fàcil.
Jo penso que actualment ens passa perquè també el nostre departament, i permeteu-me ser crítica, no? Però penso que ha perdut una mica el nord. Llavors, clar, obre tants camins a la vegada que a nosaltres mateixos com a centres ens costa centrar-nos. Què és important i què no és important? Llavors, clar, si sabem el que és important, la nostra formació anirà encaminada en aquest aspecte, no? I llavors, clar, si la nostra formació va encaminada en aquest aspecte, hauríem de poder aplicar-la, hauríem de poder reflexionar i hauríem de poder avaluar. Això avui no és possible. De la manera, no?
Sí,
pels diferents camins que se'ns plantegen. Llavors, clar, fem amb tota la bona voluntat, intentem portar-ho a l'escola, ja no arribem al temps de l'aplicació total, ja reflexion i pensar-hi i comencem una altra.
Sí.
I llavors això és, penso que va contra la prioritat de l'educació.
Sí,
no?
Sí, va una mica així. Sí. No hi ha temps a pair el que...
No,
és que sembla que cada curs tinga que hi haurà alguna cosa nou una altra vegada. Llavors sí que potser quan acabem el curs de formació sí que avaluem com ha anat el curset que ens ha format a nosaltres. Però després tota la tasca en els alumnes,
la repercussió,
clar, tot això ja és un treball d'anys. Però com a l'any següent ja tenim una altra cosa nova, pues
ja prioritzes un altre.
Clar.
No es pot consolidar res, és molt difícil.
No. Llavors, que considereu que hi ha massa oferta de formació?
És que falta el camí, eh? Jo em penso que falta el camí, falta el nord, no? Falta un... A veure, no vull dir que s'hagi de ser només...
Sí, no és que n'hi hagi massa ni poques, sinó
no,
que es tingui clar,
clar
cap a on
clar
es va.
No? Jo sé, si ara parlem de competències i això està clar i està consensuat, que no sé ni si ho està, però suposem que estigui consensuat, doncs, i això és l'important i això és el que ens farà avançar, doncs dediquem tots els esforços en aquest aspecte, apliquem mètodes, ensenyem mètodes, apliquem estratègies, el que sigui, però dediquem-hi tots els esforços. Si no és aquest i el que falles, no sé, diem una altra cosa.
Completament d'acord.
Després tenint en compte una cosa, que potser el primer any, per lo que sigui, per diversos motius, pot fallar, però no perquè falli el primer any penso jo que se tindria que descartar, sinó donem una altra oportunitat, tornem
revisem,
a repassar, exacte, fem un feedback a veure on hem fallat, o si no hem fallat, a lo millor resulta que el segon any ja ho tenim clar que això no serveix, almenys als nostres alumnes, i
clar,
sí
que és
que
molt important
demanem
això,
una altra cosa.
L'organització de l'escola la veieu correcta per poder anar fent totes aquestes coses, i ara també amb els avanços tecnològics i tota la història, o creieu que es podria plantejar l'organització de l'escola d'una altra manera? Els espais, els temps, els horaris, vull dir, els agrupaments...
A veure, jo penso que en les escoles disperses, com són les de la SER, ens falta temps per reunir-nos. I això és la veritat. Ara, dintre de l'horari lectiu, ho trobo molt difícil. Tindria que ser dintre d'hores de permanència, però clar, desplaça't des de la serra a Marçà, que ve a ser com a mínim 20 minuts. Vull dir, llavors quan t'arribes ja has perdut 20 minuts de desplaçament. No sé com se podria arreglar. Ara, jo crec que me falten moltes hores de reunions, i de discussions. A veure, no sols reunir-nos
de reflexió, sí. Potser, no?
Sí.
Sí. Però que permetin avançar, perquè a vegades això, ens quedem amb la reflexió en dir i no busquem una, i no avancem cap allà, no, no ens posem a l'acció.
Jo anava una mica amb la línia, que potser si els agrupaments se fessin diferents, si canvies una mica l'estructura de l'escola, la infraestructura, potser hi hauria més possibilitat de que els mestres doncs tinguessin, igual com diguéssim, una estona doncs, per agrupar-se ells i mentrestant que continués funcionant l'escola igual, vull dir, no ho sé això. Sí. Perquè jo tinc una mica la sensació que la societat ha canviat, no? I la societat, la gent només belluga, tothom arriba tard a tot arreu, i les agendes plenes, i llavors tinc una mica la sensació que l'escola ha quedat una mica com encaixonada, no? I continuem fent els mateixos horaris de tota la vida, i els agrupaments dels nens, i no sé.
Bé, ara...
que potser caldria una cosa més flexible, més moguda, doncs hasta per la canalla, hasta pel bé de la canalla, no? De dir, allà fem matemàtiques tots, anem allà fent llenguatge, tots cap allà. Vull dir, no sé, no, ara això és com una bombarada de jubilada, segurament.
No, a veure...
No. Vindre, en una escola d'estiu va vindre un centre, el centre del Seguí Palveric i Cases de Reus, que explicava... lo de les comunitats d'aprenentatge, i va explicar això que dius tu, que per poder formar tot el claustre per treballar les comunitats d'aprenentatge, doncs van organitzar l'escola que treballaven en unes estones en grans grups per poder la majoria dels mestres fer aquella formació i tirar endavant aquell projecte. Vull dir que suposo que de sistemes d'aquest n'hi poden haver.
Nosaltres avui mateix no tenim moltíssims mestres a l'escola, no n'hi havia hagut mai tants com ara a les escoles de mestres.
Mai.
I cada vegada són menys eficaços. No? I això és, a veure, fa pensar molt,
sí.
Perquè vaja, jo fa bastants anys que treballo, però érem el capellà i jo.
Exacte, sí.
I ara, en una escola més o menys de les mateixes característiques, doncs a veure, passen 5 o 6 especialistes, els tutors, clar, és molt de personal, el número de nens tampoc no és que hagi variant moltíssim, i doncs això vol dir que falla alguna cosa.
Queda més diluït.
Aquí falla alguna cosa, no? I clar, és veritat, si ens organitzéssim de manera diferent, poder hi hauria més estones per aquest treball del compartir,
exacte,
de l'analitzar la feina que s'està fent. No? Clar, ara no la tenim perquè passem totes les hores davant de nens, i uns nens que veuen moltíssims mestres, que no sé tampoc si és el positiu del tot que
I
voldríem.
I això a la sisena hora ho ha afavorit.
També, encara més, més moguda respecte als nens, i jo no sé si a nivell de ser competents o no hem guanyat grans coses, no? Suposo que també cada realitat és diferent, però... A veure, això, poder falta el temps de reflexió.
I la formació es fa bàsicament dins el curs escolar? A l'estiu es fa alguna formació? Com ara el juliol?
Ara el juliol farem l'escola d'estiu. Aquest any volem tractar el tema de la salut i volem també començar a introduir experiències pedagògiques per donar-les a conèixer als companys, principalment de la comarca, que són la gent que sol venir aquí a l'escola d'estiu. Llavors, fins ara havíem tingut una sèrie d'escoles que ens havien dedicat a la salut del docent. El problema de l'escola d'estiu, doncs jo penso que és al final de curs. Ja ser al final de curs i estem cansats. Llavors, clar, hem de buscar temes que siguin engrescadors, que fins a cert punt ens descansen i que a la vegada puguem aplicar quan comença el curs, però és que comença el curs quan ja han passat les vacances, clar.
O sigui que potser la formació aquesta s'hauria de fer al començament.
Al començament de curs.
I donar una mica més de... d'empenta.
Però de fet, lo de l'escola d'estiu també el més saludable és intercanviar experiències, i dir com estàs, què has fet, com t'ha anat el curs, vull dir que aquest factor també,
jo penso que sí,
també. Per mi també és molt engrescador. De dir, sí, ho has fet, doncs jo, mira, d'allò no vaig fer res, o d'això he fet això. I, quin curs més pesat, o no pesat,
És que aquí primer es feien al setembre les escoles.
Sí, me'n recordo.
Sí. El que passa, perquè també era una manera de conèixer
recollir
els mestres,
la gent
que
van
ser nova, i tal, però després també es va veure primera que els nomenaments es feien tard i la gent encara no havia arribat quan es feia l'escola d'estiu, i després que molta gent van considerar que potser era millor fer-ho el juliol i es va proposar de canviar-ho.
Les escoles d'estiu en general han baixat, no?, molt d'assistència, i algunes s'han suspès.
No? La formació...
Jo crec que això està també una mica relacionat amb com funciona tota la formació del professorat durant el curs. No? Si hi ha molt, si hi ha poc, si està saturat... Jo crec que passa alguna cosa a les escoles d'estiu que ha d'estar relacionat amb l'organització general de la formació, no?
Perquè... formació, jo penso que n'hi ha molta ara, sí,
per això.
No només la que organitzen des de cada comarca, sinó que les universitats també n'organitzen. El mateix departament fa molta formació a banda de la que és ja la que n'hi diuen institucional, que a vegades ja són d'aquests que podem dintre cometes obligatori, que han d'anar els directors, els caps d'estudi.
No sé, jo voldria dir una coseta curteta, i com que estic jubilada ja la puc dir, no? I és que em sembla que manca molta il·lusió també ara a nivell de professorat, a nivell de mestres. Jo trobo que falta aquella il·lusió per tirar endavant i aquella il·lusió amb els nens, no? Veus la gent bastant desencantada. No crec pas que sigui per culpa dels professionals, sinó més bé per culpa dels departaments, que vull dir, em penso que ha perdut una mica al nord, i ara tirem, sí, a la dreta, ara tirem a l'esquerra, i el pobre mestre està a l'escola que fa el que pot i al final ja no sap cap on ha de tirar. Jo diria una mica això.
I tot cau sobre
l'escola. Sense ser pessimista, eh?
Surti el que surti, això l'escola ho farà. Exacte. Això l'escola ho farà.
Bé, ara exacte. Estem a final de curs i es veu tot més negre. Sí. Esperem al setembre que haurem tot una mica més de color rosa. Se'ns ha acabat el temps.
Ja s'ha acabat? Sí. Pues no hem tingut temps de dir res.
Doncs mira,
si no hem parlat d'aquestes xiques, no
el setembre, el setembre continuarem. Bé, doncs esperem que aquestes opinions i aquesta mica de tertúlia que hem tingut doncs també hagi servit per conèixer una mica més doncs com s'organitza i què implica, no?, la formació del professorat. I bé, doncs moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, haver fet l'esforç de venir aquí una tarda xafogosa, i bé, doncs fins una altra, i esperem el curs que ve que ens pugueu explicar més coses. Bé, doncs, acabem, deixem aquí l'Art d'Educar i tanquem la finestra per donar pas a l'informatiu amb Jordi Soldevila. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest espai demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Bon cap de setmana.
Adeu.
Adeu. Adeu.